A Ràdio Maricel, a cel obert.
Públic s'anava situant en els jardins de la Casa Llopis del Museu Romàntic en espera de la presentació d'aquestes plaques commemoratives de l'escumós Monembàcia o Monembàcia i de la Malvasia del Centenari. Estan escoltant Retrio, que va acompanyar primer amb aquest testament d'Amèlia i després amb una versió dels Gojos de la Mare de Déu del Vinyet, aquesta prèvia a l'acte de presentació de la Malvasia del Centenari, d'aquesta Malvasia de la Volta del 2002 que en el seu moment, quan va arribar a l'hospital, en Josep Pasqual va decidir mantenir amb calma fins que arribés la data assenyalada del centenari. I ha passat, per tant, a la vora d'uns 10 anys i una mica més, reposant aquesta malvasia fins que ha estat embotellada. A la vora de 1.000 ampolles de mig litre, són ampolles de mig litre les que es varen presentar ahir, i aquestes plaques commemoratives de l'escumós Monembàcia, elaborat també amb raïm de Malvasia de l'Hospital de Sant Joan. L'acte va comptar bé amb moltes presències. Escoltaran a partir d'ara gairebé íntegrament aquest acte protocolari, que va comptar amb la presentació d'Anna Grimau i els parlaments de Valen Montgai, de Xavier Gimeno, de l'enòleg de l'Hospital Josep Pasqual, de Joan Lluís Gómez, que és el sommelier del restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda, presentant l'escumós Monembàcia i a partir d'aquestes plaques commemoratives, i després Gerard Gené de les bodegues Gené Ventura del Vendrell, que va ser qui es va encarregar de presentar la Malvasia del Centenari. Fent referència tant Josep Pasqual com Gerard Gené, en aquest cas a l'Antoni Almirall i a l'Anna Baqués, sobretot a l'Antoni Almirall, que va ser una de les, diríem, que presències més celebrades per molts dels que estaven allà. L'Antoni, que ja té una edat, però que allà va estar amb una il·lusió enorme de poder assistir al que, d'alguna forma, també formava part d'un llegat de molts anys de mantenir viva la tradició de la Malvasia de Sitges. Finalitzar l'acte, l'alcalde Miquel Forns assenyalant, doncs, precisament, amb una frase, gairebé amb un titular, que no ha de ser ningú de fora o que ens digui que la Malvasia, doncs, és un luxe, és un mirall, un dels nostres valors, sinó que nosaltres mateixos ens ho hem de creure. I ahir veritablement va ser un acte d'aquells per creure'ns el valor de la Malvasia a tot arreu. Els deixem íntegrament amb l'acte protocolari de la presentació de les plaques commemoratives de l'escumós Monembàcia i també d'aquesta Malvasia del Centenari amb motiu dels 100 anys de l'edifici de l'Hospital de Sant Joan. Com els dèiem, presenta l'acte la periodista Anna Grimau.
Res més, doncs bon dia a tothom, molt benvinguts i moltíssimes gràcies per venir. En nom de la Fundació de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges i de la Comissió del Centenari, és un plaer poder compartir aquest acte tan especial amb tots vosaltres. Com ja sabeu, la Fundació de l'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges és una institució amb més de 700 anys d'història a la nostra vila, dedicada principalment a la cura de la gent gran, de la Sitges i també de la comarca. Va iniciar el 24 de juny els actes de commemoració del centenari de la construcció de l'edifici modernista, on actualment, com sabeu, s'ubica el que és la residència geriàtrica i que és alhora la seu de la mateixa fundació. Aquest n'és un acte més i ben important. El per què avui estem aquí és perquè l'edifici modernista de l'hospital va ser construït l'any 1912 per la família Llopis, sota la direcció de l'arquitecte Josep Font i Gomà. Durant tots aquests anys, l'hospital ha estat i és una institució molt estimada i reconeguda de la vila, i l'edifici on s'ubica un emblema i referent del nostre poble. La Fundació Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges és avui dia el garant de la conservació de la Malvasia. La varietat autòctona, que juntament amb el xarel·lo, és la més antiga del nostre país, datant la seva arribada a Catalunya, segons diu la llegenda, de l'època dels almogàvers. I la Fundació en garanteix la seva conservació ara i sempre gràcies al llegat de la família Llopis, de la mà del diplomàtic Manuel Llopis de Casades, un llegat que després ens ampliarà l'escriptor sitgetà Xavier Gimeno, i gràcies al qual l'hospital continua elaborant aquest tradicional vi de licor, la Malvasia de Sitges Dolça, producte que han endolcit històricament les postres dels àpats que se celebren a totes les llars i taules catalanes per qualsevol festa assenyalada. I és per això que avui tenim el plaer de presentar-vos les plaques Monambasia commemoratives del centenari, l'escumós Monambasia 2010 i també la Malvasia Dolça Especial Centenari. Abans de tot, però, anem a aprofundir una mica més en què és la història, les qualitats i beneficis del que és la Malvasia com a producte local i de proximitat, de la mà del restaurador Valentí Mungai, que suposo que estarà aquí el Valen, xef de cuina del restaurant La Salseta de Sitges i president de Slow Food Garraf. Un aplaudiment pel Valen.
Espero que no em falli per segona vegada avui la tecnologia, perquè hauré de llegir-lo en aquest aparell. Bé, bon dia a tothom. Al llarg de l'edat mitjana, el port de Monambasia veia com els vins grecs s'escampaven per tota la Mediterrània, on els comerciants venecians i genovesos tingueren un protagonisme tan important que fins i tot acabaren romanitzant el nom, transformant-lo en Malvasia. A més dels vins, es va difondre una tècnica que va fer possible uns vins que acabarien imposant-se durant diferents segles a totes les taules de reis i comerciants que se'ls podien permetre. La Malvasia va arribar a Madeira el 1427, provinent de Creta, portada per Enrique el Navegante. A les Illes Canàries degué arribar el 1497, portada de Madeira pel conqueridor Fernando de Castro. A Catalunya, la cronologia del mot Malvasia fa palès que ja l'any 1298 es consumia vi grec o Malvasia, probablement importat. Les notícies més antigues del conreu de Malvasia dins el terme de Sitges són dels anys 1500 i 1545, però uns anys abans, a finals del segle XV, ja tenim constància documental que a la nostra vila es bevia Malvasia. El primer cadastre borbònic de 1717 ja informa de la importància del conreu de Malvasia a Sitges i Vilanova, i el del 1741 a Sitges hi havia 80 jornals de vinya Malvasia que produïen 240 càrregues de vi. Cada càrrega tenia un cost desorbitat de 100 duros. Emili Giral i Raventós, director i autor del capítol dedicat al vi de la història agrària dels Països Catalans, diu al voltant de l'elaboració de la Malvasia que Sitges ofereix un cas paradigmàtic de verema feta escrupolosament, portada a un grau de perfeccionisme que només podia practicar-se gràcies als altíssims preus que solia aquell vi. La collita s'efectuava de dues maneres o procediments. Un consistia a tallar els raïms que, acuradament col·locats en cabassos o cistells de vímet, eren traslladats a uns canyissos on les veremadores, proveïdes d'unes tisores llargues i punxegudes, separaven els grans dolents. Els canyissos amb els raïms eren exposats al sol i de tant en tant girats de posició per tal que resultessin ben assolellats i més rics en sucre. L'altre procediment consistia a torçar el peduncle del raïm sense separar-lo del cep, perquè s'anés assecant en contacte amb l'aire i el sol. Amb l'ajuda d'unes tisores, una dona separava un a un els grans bons, els quals queien en un recipient col·locat a sota del raïm. Segons Puig de Galup, un dels colliters i elaboradors més importants de Sitges, una dona triava només 4 o 5 quilos de raïm al dia. Precisament, molts de nosaltres tenim al cap una fotografia on apareixen unes dones baramant assegudes en una cadira. Casualment, les vinyes que apareixen a la fotografia són les que avui pertanyen a l'hospital. Aquesta fotografia és una prova que demostra el mètode utilitzat a la nostra vila per tal d'elaborar la malvasia. En anys normals, la verema durava des de primers d'octubre fins als darrers dies de l'any. Aquest sistema tan costós de verema era propi d'aquells que volien fer vins de qualitat. Així ens ho diu el mateix Emili Giral. A la Marina del Penedès, i en particular als termes de Sitges, Vilanova i Cubelles, que produïen els millors vins, baremaven per tries i separant curosament dels raïns bons els grans massa verds, podrits o bruts de terra. Emili Giral continua dient: durant l'edat moderna, el vi que pot ser considerat més emblemàtic, més internacional i més representatiu del Principat de Catalunya és la Malvasia de Sitges. El 1727 ja estava introduïda a Madrid i com a mínim ja comptava amb un establiment que la venia regularment en aquella època a 352 maravedies, un preu desorbitat, segons l'autor. No és estrany que la Malvasia sitgetana fos coneguda a la capital espanyola, ja que cada any la Junta de Comerç de Barcelona s'encarregava de repartir barrilets entre tots els representants de la cort del regne. Fins i tot, segons testimonis dels seus descendents, cellers sitgetans com els Miquel Riera-Mates i el Seriol foren proveïdors oficials de la Casa Reial. Però també veiem com havia baixat el conreu de la Malvasia quan el mateix Emili Giral ens diu que el 1844 només es conreaven 40 jornals. Tot i que el cop més fort el va donar la plaga d'oïdi iniciada el 1852. Més tard, es trobà la forma de combatre aquesta malaltia amb un tractament preventiu de sofre, però el 1885 ja només es produïen 27 jornals de vinya de malvasia. Recordin els 80 jornals de l'any 1741. Malauradament, i per diferents motius, el nostre vi ja havia perdut el tren de la història, ja que la moda va fer aparèixer altres vins que el van arraconar durant molt de temps. La realitat, però, és que afortunadament, i gràcies al llegat Llopis, s'ha pogut conservar la varietat Malvasia de Sitges, i avui dia gaudeix d'un prestigi que fa possible que el nom de la nostra vila estigui present a restaurants, enoteques i fins i tot fires internacionals com el Salone del Gusto de Turí, organitzat per Slow Food. Però també gràcies a diferents cellers del Garraf i del Gran Penedès en general que han adoptat la nostra varietat per elaborar els seus vins, ja siguin cupatges o monovarietals. Aquest fet és positiu si es fa de forma digna, ja que aquests vins contribueixen a la conservació de la nostra varietat i al mateix temps donen a conèixer el nom de Sitges. Ara bé, no totes les malvasies que es comercialitzen amb el nostre nom ho fan acomplint aquesta premissa i al mateix temps competeixen de forma deslleial amb els vins de l'hospital. Entre tots tenim l'obligació de donar a conèixer les autèntiques malvasies i de vetllar pel seu prestigi. Molts productes locals que un dia van assolir un gran prestigi entre els consumidors el van perdre ràpidament en ser falsificats. Quan una persona s'emporta a casa un producte gastronòmic atret pel seu prestigi i en tastar-lo comprova que no satisfà les seves expectatives, el producte bo perd la seva credibilitat i es posa en qüestió el seu preu, perjudicant així aquells productors honestos, amb costos de producció reals. És llavors quan s'abandonen i obliden varietats, espècies o bé races animals que formen part de cultures gastronòmiques complexes, de biodiversitat i dels patrimonis locals. Moltes gràcies.
Gràcies, Valen. Doncs entre tots hem de continuar treballant i lluitant doncs, el prestigi de la nostra malvasia, la malvasia de Sitges. Com us avançàvem abans, doncs el que és la història i el vincle i el lligam de Can Llopis i la tantes vegades anomenada Santa Casa de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, doncs ens l'explica més abastament l'escriptor sitgetà Xavier Gimeno. Un aplaudiment.
Bé, bon dia. Sempre ens sorprens amb el teu pou de ciència, ens en tapares. Bé, alcalde, autoritats, vull començar la meva intervenció en aquest acte de commemoració del primer centenari de l'Hospital de Sitges agraint al Consorci del Patrimoni de Sitges el fet que hagi pensat en la meva persona per glossar la figura de Miquel Llopis i de Casades. Crec que no falten a Sitges estudiosos que millorarien la meva intervenció i que ho farien des d'una perspectiva més rigorosa i un punt menys fabulosa. M'obliguen a adoptar aquest punt de vista, el de la faula, la meva inclinació literària, la naturalesa del personatge que homenatgem, així com l'esdeveniment que commemorem i que ens ha plegat aquí, a Can Llopis, ànima que fou del seu patrimoni sitgetà. Amb tot, vull deixar clar que entenc que la ficció literària, contràriament a una opinió força estesa, l'entenc com una activitat escrupolosament fidel a la història. La biografia de Miquel Llopis i de Casades està marcada per una trajectòria fascinant. La resumiré en poques dades. Nascut a Barcelona l'any 1885, va cursar estudis de dret i va ingressar en el cos diplomàtic espanyol l'any 1907. La seva professió el va portar a diferents destinacions. L'any 1921 el trobem al Marroc negociant la repatriació de presoners espanyols després dels desastres de Nuals i Montearruí. Anteriorment havia representat els interessos espanyols a Lyon durant la Gran Guerra i més endavant a Berna i Lisboa. Són uns anys crucials per a la història europea, uns anys que han patit una guerra mundial que al seu torn anuncia els prolegòmens d'una altra de més mortífera i cruenta. És una època en què el món vol redimir els seus pecats i crea la Societat de Nacions, Suïssa, per tal de no repetir els errors de la història sense adonar-se que al seu escalf s'està covant l'ou dels totalitarismes. Fixeu-vos que en aquests anys el nostre compatrici és testimoni directe de la història. Paral·lelament, Espanya està vivint fets tan transcendentals com la dictadura de Primo de Rivera i l'adveniment de la Segona República. L'any de la seva mort, 1935, Manuel Llopis i de Casades representa els interessos de la República a Sofia, capital d'un estat que l'any 1934, un any abans, per tant, havia protagonitzat un cop d'estat de signe feixista. Aquest elemental esbós, per si sol, és una atractiva carta de presentació d'un personatge capaç d'excitar la imaginació d'un novel·lista. Reconec que tant la seva intimitat com la seva psicologia són un desert absolut, distret només pel fet de ser el membre crepuscular d'una antiga i il·lustre nissaga sitgetana. Tant la trajectòria com aquesta darrera observació configuren prou elements per sospitar que ens trobem davant d'un home que podria protagonitzar una història digna de ser signada per Marcel Proust. El fet que avui commemorem és la redacció del seu testament, un altre element prou ric des del punt de vista literari, l'executòria del qual experimenta una trajectòria paral·lela a la història del nostre país. Aquesta circumstància explica la doble lectura que s'hi va haver d'esmerçar. El mes de febrer de l'any 1935, unes setmanes abans de morir, Manuel Llopis redacta el seu testament. Com a marmessors, que hauran de garantir l'acompliment de la seva voluntat, nomena el seu cosí, l'historiador Frederic Camp i Llopis, i el seu cunyat, Trinitat de Fontcoberta i de Dalmases. Al testament, Manuel Llopis llega a la Generalitat de Catalunya l'edifici on ara ens trobem, per tal de convertir-lo en museu, així com 16 capses que es trobaven a Lisboa i que contenien obres d'art, mobiliari i objectes que havien de formar part també de la col·lecció del futur museu. Així mateix, el testament estableix el següent, llegeixo en castellà, que és com estava escrit. Lego todas las tierras que poseo en Sitges, así como las demás casas que poseo en esta villa, y el contenido de las bodegas de la casa número 1 de la calle de San Gaudenci para obras de beneficencia en Sitges, administradas por mis albaceas, y si no quisieren, las entregarán a la entidad de beneficencia de Sitges que ellos determinen. Com és sabut, pocs mesos abans de començar la Guerra Civil, Els marmessors, junt a Mercè Llopis i de Casades, germana de Manuel, redacten una escriptura en la qual, interpretant la voluntat del difunt, fan donació de les propietats rústegues i urbanes de la seva propietat a l'Hospital de Sitges. Abans de començar la guerra, com veiem, la voluntat testamentària de Manuel Llopis presentava la forma jurídica necessària per esdevenir una realitat. El conflicte, però, la guerra, en retardar la realització definitiva. El 6 de juny de 1943, l'Eco de Sitges informa que la Diputació de Barcelona ha acceptat el llegat que li correspon de l'herència de Manuel Llopis i que els marmessors li havien ofert. Un mes més tard, a l'hospital se li ret homenatge i s'incorpora un retrat seu a la sala de juntes de la institució. En aquest acte, l'alcalde Felip Font es referí a la part del testament que he llegit anteriorment, així com a la decisió dels marmessors presa abans de la guerra. Finalment, i recullo la informació del meu bon amic Roland Sierra, l'any 1966, l'alcalde i president, per tant, de la Junta de l'Hospital, Josep Ferret de Querol, junt a Trinitat de Fontcoberta i de Dalmases, l'únic marmessor viu, redacten una nova escriptura, segurament per tal d'autenticar la que s'havia escrit en època de la Generalitat Republicana, en la qual s'estableix l'obligació per part de l'hospital de mantenir el conreu de la Malvasia. A partir de l'acceptació del llegat per part de la Diputació de Barcelona, diverses dates marquen la història del Museu Romàntic de Sitges, Can Llopis. El 12 de març de 1949 s'inaugura oficialment el museu. El 27 d'abril de 1952 s'inauguren la bodega i el jardí, i on som ara. El 26 de maig de 1957 la biblioteca vuitcentista, biblioteca d'estilo Adams, d'acord amb la informació que porta Albert del Castillo, director aleshores del museu. Per cert, que en la informació que detalla l'Eco d'aquella setmana es fa referència novament a les 16 capses de Lisboa, ja que part del contingut d'aquelles ha passat a ennoblir les dependències del museu. A partir de totes aquestes dades, i ja per enllestir, podem completar aquell retrat inicial que feia de Manuel Llopis i de Casades. Al costat del diplomàtic hi descobrim el filantrop, l'home que en morir lluny del seu país li nega l'ànima patrimonial de la família, l'home que vincula la seva propietat a la beneficència. També hi descobrim el col·leccionista, l'amant de l'art, com el qualificava l'editorial de l'Eco del 19 de març del 49. I també l'home que és conscient que el seu món forma part definitivament de la història, però que oposa a les lleis de l'oblit la condició del manteniment del conreu de la Malvasia. Un gest inaudit que l'honora i demostra la seva sagacitat, per tal com 80 anys després de la seva mort encara ens trobem aquí, a casa seva, per celebrar una collita excelsa d'aquest nèctar que en diem Malvasia. Moltes gràcies.
Doncs, gràcies a aquest particular llegat, doncs, continuem tenint Malvasia. Gràcies, Xavier. Després d'aquestes paraules tan instructives i interessants en Xavier Gimeno, us volem presentar les plaques Monambasia commemoratives del centenari. I qui millor per fer-ho que el responsable que avui estiguem tots aquí, que no és res més que l'artífex tant de les Comors Monambasia 2010 com de la Malvasia Dolça Especial Centenari, que és l'anòleg i director de recursos de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, en Josep Pasqual, que ens explicarà com va gestar tot plegat. Només volia dir, perquè segur que molts de vosaltres heu sentit parlar, doncs, del misteri d'una vella bota amagada en algun racó perdut del celler de l'Hospital de Sitges. Doncs un misteri que ara mateix ens desvetllarà, doncs, en Josep. Vinga, fins ara.
Bon dia. No se'm sent? Perdoneu. Començava dient que jo no sóc el creador de res, només sóc un catalitzador, que es diu catalitzador en química, és un element que crea les condicions adequades perquè diversos elements ja existents, doncs, s'aglutinin i es combinin per obtenir un resultat, no? I jo és el que faig aquí, és combinar certs elements que ja existeixen a dintre de la fundació, dintre la casa, i anem a obtenir, doncs, una sèrie de productes o de vins que en aquest cas doncs, ens serveixen avui per homenatjar la casa. No? Són dos productes. Bé, de fet, el que presentem són les... Sí, et sembla bé que ho tregui ara? Doncs presentem les plaques que són per commemorar l'edició especial del centenari. I l'ampolla que conté el vi de licor, la malvasia dolça d'edició especial del centenari, que és un vi que ha estat envellint 10 anys dintre les botes de castanyer del nostre celler. Són les plaques van dins són el morreu, van dintre el morreu d'una ampolla d'escumós que és el seu suport, no? Que és després el que tastarem. L'escumós i el dolç edició especial centenari són dos vins amb una història amb la creació correspon a unes històries totalment diferents, no? L'escumós respon a una potser a una part molt més personal, que bé, jo quan vaig arribar a aquesta casa estava convençut i tenia la certesa de que la malvasia de Sitges servia i podia fer un vi escumós, en aquell moment no existia, i així ho vaig traslladar a la Junta del Patronat i així ho van creure, van confiar en aquesta aportació que els hi vaig fer i vam considerar que era adequat fer una nova manera de fer la malvasia, no? També respon, però, a una aportació de molta gent, no només meva, evidentment. Vull agrair des d'aquí que puguem tastar avui aquest escumós de malvasia a molta gent, des de la mateixa Junta del Patronat, que va creure en aquest projecte innovador, als pagesos, per què no dir-ho, que es van, el pagès actual que tenim, el Josep Almirall, que s'ha hagut d'adaptar a una nova manera de conrear la vinya i sobretot la malvasia per obtenir després un producte que torno a dir, és innovador. També el celler de Can Pagès, que ens ofereix unes aportacions tècniques i humanes molt importants, sense les quals no podríem obtenir aquest producte. Molta altra gent que em deixaré segurament. També, evidentment, el celler de l'hospital, pel que el conegueu, doncs, és un lloc limitat tècnicament i no ofereix les condicions adequades per a la criança de l'escumós. En aquest sentit, el celler Mas Comtal, amb l'ajuda inestimable del seu propietari, el malaurat Joan Milà, des d'aquí un record per ell, i el seu germà Albert Milà, doncs ens han facilitat molt la feina en aquest sentit, oferint-nos les seves instal·lacions per poder fer la criança del producte allà. Bueno, doncs la història d'aquest escumós en principi és aquesta, però també jo crec que es pot assimilar una mica a la pròpia història de la, o el propi sentiment de la fundació, no? La col·laboració de molta gent per adoptar nosaltres hem adaptat la malvasia, un vi que es considera dolç de la vida clàssic, i hem fet una innovació, hem creat un escumós amb aquest producte, però la mateixa fundació doncs, també ha hagut d'evolucionar amb la combinació de tots els seus elements i adaptar-se als temps moderns, no? Es podia fer un símil en aquest aspecte. La malvasia dolça d'edició especial centenària té un altre tipus d'història. Quan vaig arribar jo aquí l'any 2007, ja es parlava, la Junta del moment ja parlava de que l'any 2012 es preveia doncs, la celebració del centenari i que per tant doncs, es podria anar pensant d'alguna manera crear algun vi que pogués commemorar aquest centenari, no? I bueno, jo me l'acabava d'arribar i l'únic que tenia eren diferents referències, i una d'elles era la que parlava abans l'Anna, era una llegenda dintre el poble que deia que hi existia una bota vella que la tenien amagada dintre el celler, que tenia el producte més vell, més antic, més envellit, però que l'hospital se'l guardava per ell i no el volien. Això jo ho havia sentit alguna vegada i jo em vaig dedicar a buscar-la dintre el celler, aquella bota. La veritat és que no la vaig trobar, però vam pensar, bueno, doncs ens la inventem, no? O la creem, i llavors a part de celebrar el centenari podrem donar fe d'aquella llegenda. Vam guardar en aquell moment, com vaig arribar jo, era el 2007, dic, i s'estava gastant, estava embotellant de normal, entre cometes, el producte que s'havia elaborat l'any 2002. En tenia 5 anys, és el temps normal d'envelliment, 5-6 anys, un temps normal d'envelliment de la malvasia dolça dintre les botes. I els últims 500-600 litres que quedaven d'aquell producte el vam separar i el vam arraconar. I vam decidir, doncs deixem-lo aquí, veiem quina evolució té aquest producte durant els propers anys i veiem si el 2012, doncs, podem considerar que és la bota vella de l'hospital i és el producte que servirà per dignificar la casa i celebrar el centenari, no? Hem vist que sí, hem vist que aquest producte es correspon amb aquesta precisió. Ja ho veureu després, sereu vosaltres els jutges. I bueno, vam considerar, doncs, que era el moment de traslladar-la al poble de Sitges, no? Com dic, també era el producte de l'any 2002, doncs és fàcilment deduïble que si jo vaig arribar al 2007 evidentment no en sigui el creador. I també des d'aquí, doncs, vull agrair i traslladar una mica la responsabilitat de la creació d'aquest producte als meus predecessors dintre el celler, el senyor Antoni Almirall, aquí present, i la senyora Anna Baqués, que van ser, doncs, realment els creadors d'aquell producte. Jo l'únic que he fet ha estat després cuidar una miqueta, doncs, aquest producte que em van deixar amb herència i vigilar perquè realment fos el producte digne de la malvasia del centenari, no? I torno a dir, torna a ser aquest producte també un reflex una mica de la pròpia fundació. Aquesta història curta del vi de 10 anys on hi han intervingut no una sola persona sinó 3, doncs es trasllada també a la fundació, ja no només amb els 100 anys de l'edifici, sinó amb els quasi 700 anys d'història que té la fundació, doncs hi ha intervingut molta gent i no crec que ningú es pugui considerar ni el creador ni el propietari de res de tota aquesta història. Jo personalment només considero un granet de sorra a la muntanya, la gran muntanya que és la fundació. Aquesta és la història dels productes. Tindreu l'ocasió de tastar-los ara mateix amb el Joan Lluís Gómez, el sommelier del restaurant Sant Pau de la Carme Ruscalleda, i després amb el Gerard Gené, l'anòleg de Genaventura, que us faran les explicacions tècniques i organolèptiques del producte que consideri. Gràcies. Una cosa. Perdoneu, com que no penso després ja tornar a dir res més, ni que si no m'amenacen de mort, i com que ella després tampoc no ho farà, a l'apartat dels agraïments vull agrair la col·laboració de l'Anna Grimau, perquè ella no s'autoagrairà res, i ho faig ara des d'aquí perquè ha estat una col·laboració molt important per la celebració d'aquest acte.
Gràcies, Josep. Doncs, com deia el Josep, les plaques Monambasia commemoratives al centenari són les que vestiran, doncs, l'ampolla d'aquest escumós Monambasia 2010. Qui millor per descriure'ns-la que aquest escumós que el sommelier Joan Lluís Gómez, que, com ha dit en Josep, és un excel·lent professional, que està molt compromès amb els productes de proximitat i de qualitat autòctons, especialment, doncs, amb la malvasia de Sitges, tal com ho demostra En l'elaboració de la carta de vins del restaurant d'on és sommelier, doncs el restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda de Sant Pol de Mar, que com sabeu està distingit amb 3 estrelles Michelin. Joan Lluís Gómez, doncs endavant, gràcies.
Sempre que faig un tas de vi com a sommelier, el que tothom pregunta és en què acompanyaries aquest vi, en què podíem menjar o què podíem fer. Però jo sempre dic que el vi no només s'acompanya de menjar, sinó que també s'acompanya d'aquell moment, d'aquell record, d'aquella companyia. No hi ha res més maco, recordant una miqueta el que va dir en Josep Pla en el llibre El que hem menjat, que ell va dir el paisatge de la cassola, nosaltres sempre podem dir la copa en el paisatge o el paisatge de la copa. Val? Són aquestes coses que quan tastem un vi ens hem de traslladar allà on som i hem de trobar aquell paisatge o aquells aromes d'aquell entorn. És el que no té preu, el que no té valor, per aquí entra per un reflexat aquella feina, aquell paisatge, em repeteixo, aquell any, d'aquella climatologia i tot el que ens va arribar a donar. Jo en aquest vi el que hi trobo és molt aquest paisatge d'aquí de Sitges. El que hi trobarem molt són aquestes notes una mica més balsàmiques, aquestes notes una mica més fresques, com pot ser el fonoll, pot ser la farigola, pot ser el romaní. Hi trobarem també unes notes una mica més verdes d'aquests vegetals que també trobarem per aquí a la zona. Val? Si olorem una miqueta més, hi trobem unes notes una mica més dolces. Val? Aquí hi ha molta cosa a dir. Val? Potser una mica influenciat per la zona, potser una mica coneixent el territori, jo m'atreveixo a dir que aquesta olor és a préssec. La malvasia, un dels aromes que té més característics és el préssec. Si podem arribar a tastar qualsevol dels productes que fa Can Llopis, podem trobar tant a la malvasia seca, com a la dolça, com a l'escumós, com a blanc subur, aquestes notes molt característiques al raïm. Passem a la part divertida, que és tastar-ho. M'ha servit d'excusa perquè tenia la boca seca ja. Val? Hem de trobar que és un cava que evidentment el podria acompanyar per menjar. A mi em costa molt concebre un producte sense acompanyar-ho amb un plat de taula. Però també tinc que dir, com he començat dient, que no només s'acompanyen de menjar, sinó s'acompanyen de l'entorn. Crec que aquesta sutilesa que té, aquest bon pas en boca, aquesta golositat que ens dona, és perfecta per acompanyar ara aquí. Sembla que el maridatge doncs tingui tot un cicle, no? Des que aquesta casa va començar a mantenir la malvasia, fins que en Josep s'ha adaptat una mica als temps fent un escumós que fins ara no existia, ara ha pogut trobar en aquest producte una cosa que ens podem prendre molt agradablement aquí, en aquest pati, per a compensar una miqueta aquesta calor, per treure una miqueta la set i per acompanyar amb tothom que estem aquí. Bueno, doncs moltes gràcies, d'acord, i salut a tots.
Gràcies, Joan Lluís. Impressionant, doncs, aquesta nota de tast. Us veig més contents, heu canviat el vano per la copa, se us veu ara una mica més alegres. Bueno, com dèiem, doncs, un dels motius principals d'aquest acte és la presentació de la Malvasia Dolça, edició especial centenari. Doncs és un fet que ens omple d'orgull, ja que ajuda aquesta malvasia a enaltir una mica més, si es pot, i prestigiar encara més a l'Hospital, no?, Sant Joan Baptista de Sitges. I qui millor que per presentar-nos aquesta malvasia que una persona entesa com en Gerard Jané. Enòleg i copropietari del celler Janer i Ventura, del Vendrell, que en els darrers anys s'ha destacat també l'elaboració de vins amb la varietat Malvasia de Sitges, obtenint productes molt innovadors i d'alta qualitat. Amb tots vosaltres, Gerard Jané.
Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, voldria agrair al Josep la possibilitat de que avui estigui aquí. La veritat és que és un gran honor per mi estar avui aquí, poder parlar de la malvasia, no? I em fa molt de respecte parlar de la malvasia de Sitges davant de persones com el senyor Antoni Almirall o l'Anna Baqués o l'Enric Bartra, no? I la veritat és que bé, la relació que jo tinc amb Sitges és d'allà fa uns quants anys, més a través de l'hostaleria, l'any 94-95 vaig començar a venir per aquí a promocionar els vins del nostre celler, no? I bueno, aquí al davant tinc el senyor Rafeques, que molt sovint ens vèiem, també el Josep Maria Mates. Recordo molt el Florenci del Velero, que em parlava molt de l'hospital, de la Malvasia, no? Però per mi en aquells moments la Malvasia no tenia cap interès, no? Jo la veritat és que vaig tenir un enamorament sobtat amb la Malvasia a l'any 2003, al Fòrum Gastronòmic de Vic. Vaig tastar la Malvasia seca de l'Enric Bartra, que el tenim aquí darrere, del celler Vega de Ribes, i jo no m'ho podia creure que allò fos un raïm que tinguéssim aquí al Penedès, que estigués tan a prop de casa meva, no? I que encara no s'hagués conegut. No m'ho podia creure, no? I la veritat és que a partir de llavors em vaig començar a interessar molt. Vaig tenir la sort de conèixer els de Campera de Ribes, que en tenien una vinya, que es feien mistela per ells, i els vaig convèncer de que si em venien el raïm, jo els hi donaria ja el mos prensat, desfangat, net, i no tindrien cap feina, no? I ells podrien seguir tenir el mateix mos, no? Bueno, i així va començar una mica la meva relació amb la Malvasia. I ara porto 8 baremes vinificant-la, i la veritat és que l'he vinificat de maneres molt, molt diferents, no? I penso que, jo diria que la Malvasia és un tresor. És un tresor que molts de vosaltres no en sou conscients, perquè moltes vegades les coses les veuen més els de fora que els de dintre, no? I és un tresor que porta el nom de Sitges, òbviament, no? Que teniu aquí, sou el bressol de la Malvasia, i jo penso que la projecció de la Malvasia és imparable. És imparable, cada vegada es treu un raïm més important, és un raïm que dona vins molt romàntics, vins amb molt de caràcter. Hi ha molts enòlegs, viticultors joves que estan apostant ja per la Malvasia, que n'estan plantant per tal de fer-se un lloc al mercat, també de fer vins diferents. Jo crec que molt aviat veureu molts vins al mercat amb copatges, amb xarel·lo i Malvasia. I bé, penso que és un raïm que, bueno, dona per molt de parlar-ne, no? Té moltíssimes virtuts, és molt intens, és un raïm que desafia el canvi climàtic, podríem dir, perquè no és necessari anar a dalt la muntanya per donar acidesa, no? Sinó que la característica de la Malvasia és aquesta acidesa tan marcada que té, no? Que també fa que la seva vocació potser principal hagi sigut la de vins dolços, no? I bé, jo, bueno, crec que aquest tresor, com he dit una mica, jo crec que són tres persones claus, no? Que un és el senyor Llopis, òbviament, la segona el senyor Antoni Almirall, que jo el vaig conèixer l'any 2005, es va fer unes jornades aquí a Sitges amb l'Institut Català d'Estudis Agraris, que crec que val la pena recordar aquell acte perquè va ser un event molt important, va ser una mica un inici del rellançament de la Malvasia, es va fer a l'hospital, que bueno, l'Anna Baqués va fer una explicació magistral de la Malvasia, l'Enric Bartra també, no? Després vam dinar al Velero amb els pocs vins que teníem, que llavors nosaltres havíem elaborat una mica de vi sec de Malvasia, d'aquestes vinyes de Campera, també l'Enric Bartra, i aquell dia se li va fer un homenatge al senyor Antoni Almirall, no? Que pel que tinc entès, durant molts anys ell en solitari va mantenir la Malvasia, no? I jo diria que potser per mi la tercera persona clau és l'Enric Bartra, que crec que també se l'ha d'anomenar, és tècnic de l'INCAVI, investigador, professor meu també del màster d'enologia, i penso que ell és el que va recuperar una mica l'elaboració de vins secs que es feia abans, no? I bé, no ho sé, m'han dit que el vi s'havia d'acabar de refrescar una mica, i per això estic fent una mica d'explicació de la Malvasia, no? Però jo crec que heu d'estar, doncs, molt, molt orgullosos de tenir aquest raïm aquí, que heu d'apujar tots molt a l'hospital i al Josep, perquè penso que heu de ser el referent de ser com fins ara sou, no? Cada dia hi haurà també més vins de Malvasia, però els vins de l'hospital sempre crec que han de ser els referents, no? I la veritat és que també ens fa molt de goig, almenys a mi, doncs, portar també el nom de Sitges amb les nostres etiquetes, no? Per mi una mica la Malvasia de Sitges és com Pau Casals al Vendrell, si em permeteu, que és del Vendrell, però a la vegada és patrimoni de tots. I bé, no sé si podem anar ja cap a comentar una mica el vi, el vi del centenari, que per mi, ja us he dit, és una gran responsabilitat. Ja li vaig dir al Josep que no sé per on ja es deu haver amagat, però jo des que ha parlat molt bé. Que he tingut el privilegi de poder-lo tastar aquest vi de la bota, Fa uns dies, fa 15 dies, vaig fer un tast de malvasies de Sitges amb un vínic a Barcelona, amb l'Enric Bartra també, vam tastar 7 vins de malvasia diferents, i vaig tenir ocasió d'estar a l'hospital, tastar el vi de la famosa, de la mítica bota. Bueno, aquest vi del centenari, com ja ha explicat una mica el Josep Pasqual, és un dolç de licor, una mistela, de l'any 2002. Sabeu que l'envelliment mitjà de la malvasia a l'hospital, de la malvasia dolça, és de 4 a 5 anys, amb les botes de castanyer, aproximadament, i sí, entre 4 i 5, 6. Aquest té, com deia el Josep abans, 10 anys, no? D'entrada a mi el que em sorprèn d'aquest vi és que després de 10 anys d'haver estat amb la bota, òbviament la bota hi és present, no? Hi ha unes notes una mica torrades que surten potser al principi, unes notes fumades com de fruits secs, de canela també, però continua mantenint molta fruita. O sigui, la malvasia és un raïm tan intens, i avui volia portar-vos un raïm de malvasia i al final no hi heu fet. Us recomano que aneu un dia a l'hospital i el tasteu, el gra de malvasia. No sé si l'heu tastat tots, perquè dona unes sensacions molt especials, no? Té molta fruita exòtica, també, és molta fruita a la passió. I aquesta acidesa que trobes amb el raïm, que quan n'has menjat uns quants fins i tot fa mal la boca, de tant àcid que és, no? També és una constant amb els vins. Aquí, òbviament, hi trobem també una fruita, però que és una fruita molt evolucionada, molt, molt madura, molt confitada, no? Fins i tot hi ha notes de mel, podríem dir, com de codony també, de pruna. Jo trobo també com, bueno, un fons d'herbes aromàtiques, també comentaven abans, també és una constant de la malvasia, com de notes anisades, de fonoll. Regalèssia també, aquesta regalèssia blanca, la de pal. I després també una mica, bueno, aquesta, la fusta, trobo que també en boca també està molt ben integrada. Crec que arropa molt bé el vi, però no sobresurt amb excés, no? I és un vi que bueno, que et dona ganes de tornar-lo a veure, no? No se't fa gens pesat.
Vine, Joan Lluís, sisplau, si pots afegir alguna coseta més a totes les meravelles que ens ha explicat i ja que... Gerard.
Poques coses més puc afegir, vull dir, en Jaro ho ha fet molt bé, que puguin remarcar, no? Sobretot, el que sí que insistiré és en això, no? Vull dir, avui en dia la gent veu vi dolç, però vol aquesta frescor, no? Vol que es mantingui aquesta acidesa perquè no es faci gens empalagós, no? Que es pugui veure, tot i aquesta calor que està fent avui, es fa molt fresc aquest vi, es fa molt agradable, no? En cap cas acompanya, i la mostra està a que si costés veure aquest vi, tothom estaria agafant galetes d'aquelles ja, no? I és així, és tan bo, i passa tan bé, té aquesta acidesa tan ben compensada amb el sucre, que es fa molt agradable. I amb notes de tast, jo tampoc, és remarcar el que ja he dit. Aquestes herbes fresques, aquest fonoll, aquesta farigola, però igual que l'escumós.
Gràcies a tots per venir. Esperem que, doncs, que tant l'escumós Monenvasia 2010 com la Malvasia Dolça Especial Centenari, doncs, hagin estat del vostre grat. Volem fer, doncs, una mica d'agraïments, un agraïment especial a totes i cadascuna de les persones que han fet possible aquest acte, també institucions, l'Ajuntament de Sitges, Turisme de Sitges, també a Guillermo Nefke, a tots els membres de la Comissió del Centenari, en especial a l'artista sitgetana Anna Monzó, doncs perquè les plaques s'han inspirat en el logo del centenari que ha realitzat l'artista sitgetana, inspirant-se en els antics segells de la Malvasia. També agraïments a tots els qui han intervingut, evidentment, doncs en Valentí Mongai, en Xavier Jimeno, en Joan Lluís Gómez, en Gerard Jané, el grup Maridatge Musical i Retrio també, i doncs en Josep Pasqual. I ja sabeu que tot seguit hi ha portes obertes, doncs tenia un problema d'aforament amb aquest acte i ara doncs tothom qui ho vulgui podrà fer un petit tast de la malvasia del centenari i res més. Només dir-vos que tot seguit clou l'acte l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, en qualitat de president de la Junta del Patronat de la Fundació de l'Hospital Sant Joan Baptista i també doncs vicepresident del Consorci del Patrimoni de Sitges. Gràcies, que tingueu molt bon dia, jo ja m'acomiado, salut i un brindis doncs perquè l'hospital encara estigui molts segles més. Gràcies a tots.
Molt bon dia a tothom. En primer lloc, em penso que el que ens pertoca fer és un aplaudiment molt fort per l'organització d'aquest acte, per la comissió del centenari, per la gent de l'hospital i en particular per en Josep Pasqual, que ens han fet gaudir aquest matí unint tantes coses, compartint tantes coses i que ens han fet deixar els ventalls per provar bons productes i productes de qualitat. Primer de tot, un aplaudiment pels que heu organitzat aquest acte. I per acabar, perquè penso que aquestes hores ja no són hores de masses paraules, parlo en qualitat de president de l'hospital, en president de la Fundació, però també com a batlle de Sitges. Avui s'ha parlat de moltíssimes coses, però sobretot del pes de la història. El pes de la història que tenim a mans la gent de l'hospital i els sitgetans i les sitgetanes. Un pes de la història en positiu. Un pes de la història que ens marca un punt de referència en el nostre país, a Sitges en particular, per moltes coses, però avui també per aquests productes de qualitat que s'han anat cultivant, que s'han anat cuidant al llarg de la història de mans de moltes generacions de sitgetans i de sitgetanes. Jo us encoratjo a continuar amb aquesta línia. No ens han de venir de fora a dir que tenim un tresor. Ens ho hem de creure de veritat. Ens ho hem de creure de veritat. Perquè realment és així. I que això pugui ser, com deia, un punt de referència en el nostre país, en aquest món tan global, ens n'hem d'aprofitar, però ens n'hem d'aprofitar en positiu. Per tant, continuem amb aquesta línia, continuem cultivant, cuidant la malvasia, disfrutem d'aquesta nova malvasia dolça, d'aquest escumós. Ens hauríem de dir a quin lloc la podem adquirir, més enllà de l'hospital, o sigui que ben aviat ens hem de dir on la podem adquirir i que continuï sent un producte que estigui a les nostres taules per celebrar les nostres festes i per compartir amb família i amics els bons moments de la vida. Moltíssimes gràcies i per molts anys a l'hospital.
Han escoltat la totalitat de l'acte protocolari de la presentació de les plaques de l'escumós Monembasia, de les plaques commemoratives del centenari de l'hospital i també de la malvasia del centenari, la història de la qual l'explicava Josep Pasqual i en la qual hi han tingut molt a veure també, com deia el mateix Josep Pasqual i després Gerard Gené, el referent de l'Antoni Umirall a la malvasia de l'hospital. Ens queda encara, per acabar de rodonir, perquè l'acte va ser un acte llarg, escoltar a la gent de maridatge musical. Us ho expliquem perquè serà més fàcil explicar-ho així que no d'una altra manera. La malvasia del centenari es va atestar a partir d'una peça musical concebuda especialment per a l'ocasió per un grup de músics que s'intitula Maridatge Musical. En aquest cas són un grup de músics més ampli, però on varen venir a Sitges Andreu Brunat, que l'escoltaran a la flauta, acompanyat al piano per José Manuel Martínez. Ells van vestir una composició a partir d'alguns dels temes emblemàtics del nostre folklore més tradicional i de la nostra música més tradicional, i a partir d'aquesta peça musical, en determinats moments de la peça s'havia de tastar la malvasia. La peça comença amb els tocs del pas del temps d'un rellotge i finalitza també amb el pas del temps del mateix rellotge, i abans de la seva interpretació es van donar tot un seguit d'instruccions perquè els que eren presents allà poguessin assaborir la malvasia en el moment just. Hem obviat aquesta part de l'acte perquè ens semblava que des del punt de vista radiofònic no tenia més interès que el que podia tenir amb la copa a la mà. Per tant, ho hem evitat, però sí que ens sembla interessant que puguin escoltar vostès aquesta peça composada específicament per al centenari de la malvasia de l'hospital i que varen interpretar ahir, Maridatge Musical, Andreu Brunat i José Manuel Martínez. aquests acords finals de la sardana de les monges. Un apunt, no ens va semblar veure cap de les monges. No, no dic perquè jo no... No. Finalitzar així, d'aquesta manera tan festiva i amb aquesta peça exclusivament pensada per a l'ocasió, a l'acte del centenari de la Malvasia de l'Hospital i la presentació d'aquestes plaques commemoratives també del centenari de l'escomós Montembassia. Propera trobada l'endemà de la Festa Major, per Sant Lli, quan al matí es commemorarà el centenari de l'edifici. Saben que va ser precisament la Festa Major de fa 100 anys quan es va inaugurar l'edifici, doncs l'endemà de la Festa Major, per Sant Lli, es commemorarà estrictament ja el centenari de l'edifici. Hi haurà un Parlament d'en Joanill, hi haurà, ens diuen, una marronada. Ens ho podem, vaja, gairebé, si marronada ve de marron i marron és el morter, doncs, vaja, una marronada per celebrar el centenari de l'hospital. Hem de posar taps a les orelles perquè això serà, vaja, considerable. Però una festassa i després hi haurà el vermut de Sant Lli, l'habitual vermut de Sant Lli, de la Festa Major que se celebrarà també a l'hospital, aquest any a l'Hospital de Sant Joan. Tot això l'endemà de Sant Bartomeu. 11:53 minuts, tornem en uns instants.